Doctor Quima, rescat al mar Egeu, comprar, llançar, comprar, adeu a Espanya, àvia et trauré d'aquí i més de 400 documentals del que passa a casa nostra i al món. Estem parlant del programa, ja ho sabeu, Sense Ficció, que fa 10 anys. I aquesta nit, després del TN, tenim una bona oportunitat per veure la feina, la feinada feta en aquests anys amb l'emissió del documental Sense Ficció, mirall d'una dècada.
El documental, d'alguna manera, jo crec que va empènyer a que poguessin treure tot això que portàvem a dins, no? I això, veure aquest forat ara, encara que fa aquest mal d'ulls, i pensar que d'aquí 3 anys, quan això que ara és una maqueta i sigui una biblioteca, clar, això canviarà absolutament la relació que la ciutat de Vic tindrà amb aquest espai i amb aquell atemptat de l'any 91.
Aquesta era una reflexió d'Albert Homs sobre ETA a la ciutat dels Sants, que apareix en aquest especial Sense Ficció, mirall d'una dècada, de Josep Rovira i David Burillo, on s'hi fa un repàs dels treballs que han tingut més impacte en aquests anys. Es revisiten escenaris i s'hi aporta material inèdit. Ara parlem amb la Montse Armengou. Bona tarda.
Hola, Roger, bona tarda.
Directora del Sense Ficció, un programa amb moltes nits, líder d'audiència. Això segueix sent una cosa impactant per nosaltres, a dir, un documental a la prime time i que funcioni, i que no deu passar en moltes televisions, això.
No, som rarets, amb això també som
això
rarets.
Està molt bé, ser rarets està molt bé.
Efectivament, són molt poques les televisions del món mundial que programen documental en una televisió generalista, en el seu primer canal. Això vol dir que sus defectos son sus virtudes, vol dir que podem arribar a un públic molt ampli, però no un públic especialitzat. Per tant, això és una mena de miracle. Com tu deies, moltes vegades liderem la franja amb documentals, de vegades documentals durs, complicats, compromesos, que ens ensenyen desgràcies properes o llunyanes. I sí, i liderem la franja d'audiència i contribuïm amb el programa a liderar... A contribuïm al lideratge de la cadena. Per tant, sí, estem encantats.
A mi m'agradaria ser en el moment en què algú va fer una reunió i algú va dir... Fem un documental a quarts d'11 i ens arrisquem? Tu hi eres en aquell moment?
Jo en aquella reunió no, però jo era d'aquells locus que estàvem al 30 minuts en una zona de confort fantàstica. Tu anaves a comprar el pa i tothom sabia el que era el 30 minuts. I sí, ens en vam anar per fer aquesta aventura incerta. El 2008, un any on esclatava la crisi amb tota la virulència, res convidava aventures televisives.
Molt bé, molt bé.
Doncs
molt ben vist.
La cadena va apostar i nosaltres vam agafar els paquetets del 30 minuts i ens en vam anar a això, que llavors la meva fornera et deia, ja no treballes al 30 minuts, ara treballes al ciència-ficció. La ciència-ficció ens ho continuen dient, per això. Potser perquè això que diem, de vegades la realitat supera la ficció i la gent ja no sap ben bé.
Però ara ha quedat molt la marca, eh? Ara tu has dit dues marques, 30 minuts, que és una cosa que tenim gravada a foc des del principi de la tele, i el sense ficció jo crec que és el mateix, eh? Ara hi ha molta gent, i això passa... Mira, abans parlàvem de Tarantino, la gent va veure Tarantino una mica... Fàcil que faci, perquè és Tarantino. Amb el Sense Ficció, una mica la sensació és sé que em trobaré a aquesta hora. Potser no m'he interessat en aquell dia, però sé que em trobaré un producte d'altíssima qualitat. Això, crear marques és molt difícil, Montse.
Això és veritat. D'alguna manera crec que hem aconseguit que el Sense Ficció, el dimarts a la nit, se sap que hi ha una cita amb un documental de qualitat. I de vegades diem que volem pensar que hem ajudat una miqueta que la gent s'acostumi al documental, que com veieu, o estem veient ara aquesta setmana al Docs Barcelona, estem amb una gran efervescència del documental. Dic efervescència, l'altra cosa són mitjans i calés, però efervescència la que vulgueu. Bueno, això és una gran notícia. També volem pensar que el públic ens ha ensenyat a nosaltres també a programar, perquè no tot ho podem posar al prime time.
Explica'ns una mica, va, quines coses sí, quines coses no.
Doncs mira, tu l'altre dia estaves a la gala de presentació del Docs Barcelona
no,
i vam
no
veure un documental fantàstic del Kosakowski, que és com un mite, és com el Hitchcock, diem-ne, dels documentals. Doncs no, allò no ho posarem a les 10 de la nit, ni ara ni nunca. No, probablement ni en els propers 10 anys. Per què? Per això dèiem, arribem a un públic molt ampli, però hem d'anar a documentals que la gent se'ls faci seus de seguida, que no tinguin complicacions narratives. Potser poquet a poquet podrem anar evolucionant, però de moment estem aquí. I com deia l'altre dia el director de TV3, el Sanchis, doncs competint, com deia, amb quatre borinots que lluiten per sobreviure en una illa.
I guanyem nosaltres, no?
Guanyem nosaltres.
És que això és molt gros, Estem guanyant a supervivientes, no?
Sí, jo no volia dir la marca, però...
Ja ho dic jo, és que se t'omple la boca, perquè a vegades dius, això és impossible, perquè aquest tipus de televisió enganxa tothom, a Catalunya no és una... Bueno, doncs escolta'm, estem fent unes audiències de nassos.
T'he de dir també que tenim un públic...
Però això vol dir que el públic se'l pot acostumar?
Jo crec que el públic el que necessita és una mica, com tota la vida, necessitem una mica de perseverància amb les coses. I potser la grandesa d'estar en un mitjà públic, en una cadena pública, és que podem perseverar una mica, que no és allò un dia, dos dies i apa, a la calle. Això és una cosa que és un gran miracle. Jo també et volia dir que tenim un públic que és molt, molt agraït. Tenim un públic compromès, tenim un públic, si em permeteu una mica la brometa, que li agrada una mica tallar-se les venes. Ja no tenim por de programar segons que a les 10 de la nit dient, uf, la gent tindrà un rebuig perquè aquest tema és molt dur, o aquest tema és de gent que està patint una desgràcia. No, no, tenim un públic absolutament, absolutament compromès amb el que passa al nostre voltant, i darrerament passen moltes coses, i el que passa més enllà.
Doncs mira, per exemple, en aquest documental que veurem, el Sense Ficció, Mirall d'una dècada, es repassen alguns temes que s'han tractat i els més destacats. Per exemple, el que deies tu, imatges potents en aquest documental, el Tokima, rescat al mar Egeu.
Per posar un nadó a una embarcació tan precària, en una situació tan hostil, en un clima tan difícil com comença a ser ara, has d'estar molt malament allà on estàs, eh? Perquè el mar sigui una zona segura per tu, la terra és un infern, ha d'estar cremant.
Sentíem a Òscar Camps i veiem a la gent de Proactiva treballant a la illa de Lesbos amb aquests emigrants sirians que arribaven en condicions pèssimes i aquesta feina duríssima que no els deixem fer més.
M'agrada molt que hagueu posat aquest exemple perquè, a part de fer un producte audiovisual que es diu documental i a part de treure molt bones audiències i fins i tot guanyar algun premiet, el documental pensem que ha de servir per moltes coses més. Sense pretensions, tampoc no som... Però, per exemple, en aquest moment que vam fer aquest documental, Tokima, poca gent sabia qui era l'Òscar Camps ni Open Arms. I es va volcar la gent a preguntar com podien ajudar aquesta organització que en aquell moment tenien una barqueta molt precària. De vegades el documental compleix, té missions que li han vingut sobrevingudes. Quan parlem d'un documental com Hàbit trauré d'aquí, és perquè en un país, en un estat com és l'espanyol, on no hi ha polítiques de memòria, el documental acaba donant la reparació que les víctimes del franquisme, i els nets ho són de víctimes, no l'han tingut a través de l'administració.
La meva vinculació amb el Vall de los Caídos és tristament directa perquè hi tinc l'avi enterrat a la força, traslladat d'una fossa en la qual estava primer i portat allà sense que ho sabéssim mai nosaltres. En aquell moment en què jo visito el Vall de los Caídos va ser quan amb llàgrimes als ulls vaig dir jo avi trauré d'aquí.
Sí, que és espectacular, el Joan Pinyol, el seu avi exhumat d'una fossa de Lleida, traslladat sense el permís de la família. És més, si no recordo malament, havien estat anys portant flors al cementiri.
Correcte, correcte. I a més, un cop en el Valle de los Caídos, és traslladat dins del Valle de los Caídos novament sense informar a la família. Aquest és un cas, fins i tot el títol, ja no és nostre. És de la ciutadania que acut el Sense Ficció dient a mi em passa això i crec que s'hauria d'explicar en un documental. El dia que jo vaig conèixer el Joan i em va dir, Montse, perquè jo he fet una promesa, li he dit al meu avi, trauré d'aquí, vaig pensar, ja està, ja tenim el títol.
L'actualitat del procés, per exemple, també ha estat objecte de documentals que han tingut molt de ressò, com el de la gent de l'Escala.
L'1 d'octubre de 2017 vaig gravar aquestes imatges. Segur que les heu vistes. Són les escales de l'Institut Pau Claris de Barcelona, al costat de l'Arc de Triomf. Són només 45 segons. 45 segons de puntades de peu, de cops i de gent tirada escales avall.
Altres documentals com Jo també vull sexe o El gran silenci, Horta de Sant Joan. Montse, tu de què estàs més contenta o orgullosa del Sense Ficció d'aquests 10 anys?
Doncs jo et diria que estic més contenta, lògicament és de fer 10 anys, que no, poca broma, i sobretot d'haver sigut un altaveu per persones que no tenien veu a l'hora d'explicar el que els hi passava. I si modestament hem pogut contribuir a que el documental hagi ajudat aquestes persones, per exemple, a l'únic bomber supervivent d'Horta de Sant Joan, ens deia que gràcies al documental havia pogut refer una mica el que passava. I el mateix documental està servint en aquests moments a bombers de tot el món per entendre què va passar amb aquell incendi pavorós i que no torni a passar. Això és el que causa més satisfacció.
Sabíem que estàvem en una situació difícil i segurament perillosa, però teníem confiança en la zona d'emergència que havíem obert, tenim confiança de la protecció de calor i de fum que ens pot donar la Fire Shelter, però el que ens va arribar no tan bestial, no n'érem conscients. No.
I, escolta'm, què veurem que no haguem vist en aquest Sense Ficció Mirell d'una dècada, Montse?
Jo crec que el que veureu és el que li passa en els directors. Quan un director multipremiat com el Carles Bosch, un tio que va estar a punt de tenir l'Oscar de Hollywood, et diu, home, jo en una propera vida, potser en comptes de documentalista, hauria volgut ser saxofonista, veureu moltes interioritats tant dels directors com dels protagonistes dels documentals.
Clar, perquè ho deia això, Carles Bosch? Perquè pateixes o perquè t'empeltes massa, perquè t'ho endús a casa, bueno, perquè patir, són massa hores?
Patir rai, perquè segons quin tipus de patiments et prens un Hello Kitty i se te'n va, però aquest costa més. L'altre dia una companya, la Mireia Pigrau, em deia, Anna, te'n vas a dormir amb el documental, i és cert, és una immersió en unes realitats que és molt difícil dir, bueno, ara he plegat, per llarga que hagi estat la jornada, però ara arribo a casa i no me n'en recordo, impossible. És dura. El Carles ho deia amb una cosa, és molt laboriós fer un documental, molt laboriós. No és que sigui extremadament car, el que porta és molt de temps investigant, buscant els personatges, buscant les persones que t'ho poden explicar molt bé. Jo em faig meva una frase del Clint Eastwood. El Clint Eastwood deia, quan tu tens un bon càsting, tens el 60 o el 70% de la pel·lícula. Amb un documental passa el mateix. Llavors, és molt de temps convivint amb aquests temes, i això és durillo, sí.
Jo et dic directament que a mi, o sigui, la idea de fer un documental com avi, trauré d'aquí, anar-me'n a casa i saber que has fet feina, eh?, i serveix el que fas, però la ràbia de dir, no puc fer res més a part de gravar-ho i explicar la història, no podem arreglar el cas concret ja d'aquest senyor?
Per això et dic que sense pretensions, pensem que el documental, sí, sí. Després de veure'l, està bé pensar que ja no ets ben bé la mateixa persona. No ens volem considerar aquí cap mena de déus de res, eh? Però si després de veure un documental la teva percepció del món és una mica diferent, bingo. I si a més hi ha gent que pensa que a partir d'allà ha de passar l'acció, doble bingo.
Per tant, els documentals es fan pels altres, però també es fan per un mateix.
Naturalment.
Per canviar tu.
Naturalment. Jo he après, vaja, ara perquè estic en la direcció, però fent documentals, he après i he tingut un accés privilegiat a la confiança de la gent que pensa, si no ho expliqueu vosaltres, no ho explicarà ningú més. I aquest nosaltres, en aquest cas, és el Sense Ficció de TV3, una televisió pública i nacional.
Un aplaudiment per la gent del Sense Ficció, sí senyor. 10 anys d'èxit i... aquesta mirada fantàstica i lúcida, el Sense Ficció Mirall d'una dècada, del Josep Rovira i el David Burillo, i després un documental, no? Ho tinc apuntat per
aquí. Sí, un documental que es diu En el nom de la meva filla, que és un documental sobre noies que van a un refugi per no ser mutilades genitalment. Pot semblar molt bèstia aquest documental, veureu que és una delícia, és un cant a l'alegria, i l'hem volgut posar com una nova mostra d'aquests documentals que ens expliquen realitats dures, però també realitats de gent que lluita per canviar el seu dia a dia.
Doncs ja ho sabeu, Sense Ficció, Mirall d'una dècada, i després En nom de la vostra filla, sobre Robbie Samueli i tota aquesta feinada que fan a Tanzània. Moltes gràcies, Montse Armengou.
A vosaltres.